Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El president ucraïnès reclama als líders mundials que no s'oblidin de la guerra que afecta el seu país. Volodymyr Zelensky acaba de parlar a l'Assemblea General de les Nacions Unides, que ahir va començar marcada per l'augment de la tensió al Pròxim Orient. Nova York, Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda. El discurs de Zelensky ha semblat buscar més mantenir els seus aliats que no pas presentar un nou camí per resoldre el conflicte. El president ucraïnès ha lamentat que les Nacions Unides no són el lloc per resoldre guerres perquè el dret a veto deixa l'organització sense marge de maniobra. A més, ha criticat els països que, d'una manera o altra, parlen amb Rússia de com assolir la pau, donant per descomptades sessions que el seu país no vol fer. Zelensky ha advertit que Putin pretén deixar Ucraïna sense energia aquest hivern per deixar el país a les fosques i en fred. La segona jornada de discursos de l'Assemblea General té Zelensky com a plat fort, Macron per tancar la sessió matinal i Pedro Sánchez a la tarda, de matinada a Catalunya. En paral·lel, ja ha convocat Consell de Seguretat per parlar de la situació al Líban. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, Nova York.
Més notícies de Marta Vives.
Finalment, el govern espanyol no enviarà cap representant a la presa de possessió de la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. El menyspreu per no convidar a l'acte Felip VI agreuja el conflicte diplomàtic entre el govern espanyol i el mexicà, que va enviar una carta al monarca exigint que demanés perdó per la conquesta i no va rebre cap resposta. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. A 6 dies de la presa de possessió de la presidenta de Mèxic, el govern espanyol ha decidit no anar-hi. Mèxic ha enviat una invitació a l'executiu de Sánchez, però ha vetat el monarca espanyol, un fet que l'executiu considera inacceptable. Margarita Robles, ministra de Defensa.
No podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y, por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano.
El Partit Popular fa costat al govern espanyol i exigeix respecte al rei. Sumar no comparteix la decisió de no enviar a ningú i, tot i que Yolanda Díaz hi pensava anar, ha suspès el viatge. Àngels Lafuente, de Catalunya Ràdio, Madrid.
El govern demana als partits responsabilitat i altura de mires al Congrés en la negociació de l'objectiu de dèficit amb l'executiu de Pedro Sánchez. La portaveu Sílvia Paneque descarta que el president Salvador Illa s'impliqui en la negociació com li ha demanat Junts.
Aquesta és una via que està en aquests moments en negociació, que no ens pertoca a nosaltres negociar, sinó al govern d'Espanya i, en aquest cas, diferents forces polítiques, Junts també, i, per tant, jo crec que hem de ser prudents i esperar quin és el resultat d'aquesta negociació.
La dona investigada per planejar l'assalt i assassinat fa 4 anys d'una infermera a Girona ha assegurat que ella no té res a veure amb els fets. Amb els acusats s'han acabat avui les declaracions d'aquest judici que es fa amb jurat popular. Girona, Clara Jordan.
La dona ha negat, tal i com sosté el fiscal, que planegés el robatori amb el seu marit i contactessin tots dos amb els autors materials dels fets. Ha assegurat que no va saber que el seu home hi era pel mig fins que li va confessar.
Soc totalment innocent de tot això. L'única que me penedeixo de no haver-lo denunciat, aquest home. L'únic que he fet malament és no denunciar.
El marit ha reconegut els fets i n'ha desvinculat la parella. Pel que fa als dos acusats de cometre el robatori i l'assassinat, un ho ha admès, mentre que l'altre ha assegurat que aquell dia ni tan sols era a Girona. Els acusats els demanen penes que arriben als 31 anys de presó.
Sis anys després del seu debut literari, l'escriptora i periodista Laura Pinyol torna amb Material sensible, una obra coral que parla de múltiples temes com l'amor, el pes de les decisions i la impostura. Arrenca amb la Marta, una dona de 44 anys amb 3 filles adolescents que ha de decidir si té o no el fill que du al ventre. A partir d'aquí, a cada capítol parla d'una de les persones que l'envolten i tegeix una constel·lació sobre les relacions familiars, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Crec que la família és el primer estadi de com socialitzem dintre la societat. I trobo que dintre les famílies al final acaben emergint totes les grans tragèdies, no? Hi ha l'amor més profund, hi ha la desconfiança, hi ha els silencis, les gelosies, les enveges, les rancúnies.
Esports amb Sergi Andreu.
El Barça i el Girona juguen avui els seus partits de Lliga corresponents a la setena jornada. El Girona rep el Rayo a les 7 de la tarda a Montilivi, després de 3 derrotes consecutives. El partit el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 6:45 de la tarda. El Barça juga a Montjuïc contra el Getafe a partir de les 9 del vespre. Hansi Flick ha convocat dos porters del filial. Iñaki Peña serà titular per primera vegada després de la lesió greu de Ter Stegen. Els blaugranes busquen la setena victòria en 7 partits per mantenir els 4 punts de diferència amb el Madrid. El partit és a les 9, una hora abans, com sempre, la TDT a Catalunya Ràdio amb Ricard Torquemada. El Madrid, lesió de Kylian Mbappé. S'estarà unes setmanes de baixa que podrien arribar a ser 4, fins i tot. El davanter francès es va fer mal en el partit d'ahir contra l'Alavés. Té una lesió als isquios de la cuixa esquerra. No podrà jugar d'entrada diumenge al derbi madrileny contra l'Atlètic al Metropolitano. El Mundial de Futbol Sala. Espanya ha quedat eliminada després de perdre davant de Veneçuela per 2-1 als vuitens de final. I a la Champions d'handbol, el Barça visita el Kielce polonès a 9:45, partit de la tercera jornada. Un partit que podreu seguir per Esport 3.
Fins aquí les notícies.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Anna Ponsí, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Benvinguda a la tarda de Catalunya Ràdio, eh?
No, moltes gràcies. Benvinguts també vosaltres a la meva vida.
Ai, que bonic, això. Jo us he explicat la setmana passada que aquesta temporada tenim el trident més potent de la crònica negra del país, el nostre estimat Guillem Sánchez. Li afegim les no menys estimades la Rebeca Garranco, que la veu sentir ara fa 2 setmanes, i l'Anna Ponsí, que aquest dijous és el torn de l'Anna, la seva estrena. Anna, des de Catalunya Ràdio, Girona, per cert, que la gent ho sent tan bé que diu, deuen estar juntes aquestes. Tu ets de Girona i jo sóc als estudis de Barcelona.
La meravella de la ràdio, eh?
Ai, la màgia, eh?
És meravellós.
I que bé que sona. Sí. Escolta, Anna, avui ens endensem en un tema bastant punxegut, un tema de... un cas, un crim d'ara fa 3 anys, però que ara torna a ser notícia. Explica'm.
Doncs mira, comencem, si et sembla, és la història d'en Valentí Moreno, és un home de 39 anys, va ser assassinat d'un tret al cap a Sant Adrià de Besòs el 18 de novembre del 2021, el van disparar el dia 18, però va acabar morint a l'hospital Can Ruti al cap d'unes hores, per tant ja era 19 de novembre, i era una persona considerada molt violenta, molt temuda per molta gent, amb molts enemics, i potser el seu nom, Valentí Moreno, us sona, sobretot si us parlo del conegut com a assassí de la Vila Olímpica de Barcelona.
Home, a veure, anem a pams, perquè hi ha molta història per explicar, eh? Comencem pel seu passat, eh? Aquest crim que deies ara, que va cometre, que li faltaven poques hores per complir 18 anys, no?
És divendres 31 de maig del 2000, i el Carlos Javier, un noi de 22 anys, decideix sortir a sopar amb dos amics del barri. Tota la setmana ha treballat carregant i descarregant mercaderia en una empresa de mobiliari urbà i té ganes de començar el cap de setmana sortint de festa. Demà dissabte i diumenge tindrà temps per a la nòvia, el cine espanyol i el futbol, les seues grans passions. Juga a futbol sala amb l'equip Sagrada Família de Santa Coloma de Gramenet.
Aquest és el perfil de Valentín Moreno, eh? Ens ho explicava el Carles Porta a Crims.
Aquest és concretament el perfil de Carlos Javier Robledo, que és la víctima.
D'acord.
És a dir, el nom de Valentín Moreno, com ho escoltàvem, està associat a aquest crim, que és el que va cometre aquella nit, com tu deies, just abans de fer 18 anys. De fet, se sospita que havia anat a celebrar la festa d'aniversari, que havia de complir al cap de poques hores, i amb els seus amics es van fer una juguesca, una aposta, van dir, a veure qui s'atreveix a robar una jaqueta, qui veiem que s'acosti per recuperar-la, la pallissem. I aquí és quan intervé Moreno, que assumeix el crim i que va matar a cops a Carlos Javier Robledo, la vida de la qual escoltàvem ara amb veu de Carles Porta en el programa Crims que li vam dedicar amb guió de Lídia Oriols. El cas és que Moreno, probablement també per ser menor d'edat, va assumir el crim, va ser condemnat a 8 anys d'internament en un centre de menors, a 3 anys més de llibertat vigilada, però el seu caràcter violent, ho dèiem al principi, no va acabar aquí. 9 anys després d'aquest crim de la Vila Olímpica va protagonitzar una pallissa contra un jugador de futbol del Rosario Central i es va dedicar a amenaçar de mort a d'altres equips rivals, doncs mentre ell jugava amb un equip que es feia dir Badavinc i que, segons explicaven al seu dia la policia, aquest equip bàsicament el que volia era brega amb d'altres persones i amenaçar, doncs, sobretot per trets racials, altres jugadors.
Déu-n'hi-do, Anna, amb un currículum així, no et diria que l'assassinat d'aquesta persona era una crònica d'una mort anunciada, però que enemics amb mòbil per fer-ho sí que en tenia uns quants.
Exacte, tu parles amb el seu entorn i et diuen que ells van quedar sorpresos quan van saber que havia estat executat en ple carrer, com dèiem abans, a Sant Adrià de Besòs, aquell 19-18 de novembre del 2021. Però és cert que ell havia tingut moltes trifulques i que, com tu deies, eren molts els que el temien. De fet, hi ha qui pensa que el van matar perquè li tenien por. Ell havia format part dels casuals, sabeu, són aquesta gent tan violenta relacionada amb els boixos nois i que han participat en tota mena de delictes de sang, segrestos, extorsions i que també en aquest programa n'heu parlat.
Què va passar exactament el dia que el maten? Ara em deies tu, a plena llum del carrer, eh? Què passa?
Ell era una persona de costums, seguir-li la pista era relativament fàcil, tot i que era bo, ens diuen, esquivant la policia quan sabia que l'estaven seguint, però aquí no devia sospitar de ningú, perquè aquells dies va seguir fent les seves rutines, això, al novembre, anava al gimnàs, al costat de casa seva, portava les filles a l'escola, quedava amb la família en un bar molt concret de Sant Adrià i podríem dir que els seus dies doncs eren força semblants uns dels altres. Llavors, aquell 18 de novembre del 2021, era dijous, estava amb la família en aquest bar de sempre, van a portar la seva filla gran a casa, torna, aparca el cotxe i quan caminava pel carrer Tarragona de Sant Adrià, un home se li acosta en bicicleta per darrere i li dispara un tret al cap, un únic tret. Testimonis, veïns que el coneixien, perquè era molt conegut, alerten a la família, saben que està en aquest bar, i quan els seus familiars arriben, ell encara està conscient, aconsegueix posar-se dret, diu que no sap exactament què li ha passat, que es nota molt estrany, es pensa que li han fet un cop al cap per darrere, arriba a l'ambulància, el traslladen a Can Ruti de Badalona, i les lesions cerebrals que tenia per aquesta bala doncs, eren molt greus i acaba morint aquella matinada ja a 19 de novembre.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 19 de novembre, ara estem dient que passen 20 mesos i no sabem res més del cas fins que, alerta, salta la notícia. Els Mossos fan la primera detenció relacionada amb el crim d'aquest 24 de març del 2023. A qui detenen, Anna?
Doncs mira, concretament detenen un home espanyol, Sergio Gutiérrez, el grup d'homicidis que ha resolt aquest cas, que són, doncs, tenen la seva seu a Granollers, són el grup d'homicidis de la regió metropolitana nord. El consideren la persona que presumptament va posar tota la logística perquè dos suposats sicaris colombians matessin a Valentín, va facilitar-los els telèfons mòbils amb els quals es comunicaven mentre va ser aquí i fins i tot es van allotjar en un pis doncs, que els va buscar aquest home. Sergio està en presó preventiva des d'aleshores, a l'espera de judici, i la Fiscalia li demana 25 anys de presó per cooperació en un delicte d'assassinat.
Uau, Déu-n'hi-do. A més, una cosa molt curiosa, quan l'he llegida dic, ostres, aquest patinet elèctric, hi ha una clau, hi ha un patinet elèctric que és clau en la investigació per donar un impuls al cas. Explica'ns-ho.
Mira, dèiem que els Mossos el que fan, aquesta és una investigació molt complicada, o sigui, d'entrada no tenen res. Tenen les imatges que pugui haver de Valentín per la zona, que això el que fan és demanar 5 dies abans per tirar enrere en aquesta vida que dèiem que era força metòdica, força rutinària, i llavors el que fan és dir, a veure, mirem per l'entorn si algú estava seguint durant aquells dies, perquè potser veiem que hi ha algú que estava molt a prop seu mentre ell no se n'estava adonant. I justament veuen en aquestes imatges que hi ha una persona, dues persones que de tant en tant el veuen a la vora, no? Llavors, què passa a partir d'aquí? Que a partir d'aquestes imatges se n'adonen, que això és molt curiós, eh? Perquè se n'adonen que dies abans aquestes persones van amb un patinet que es veu una marca concreta d'una casa, diguéssim, de lloguer d'aquests vehicles, però dies després veuen aquests mateixos patinets que han estat pintats de negre, és a dir, algú se n'ha adonat que allò potser crida massa l'atenció i els han pintat de negre, no? Llavors, què diuen els Mossos? Doncs se'n van a les cases de lloguer d'aquests patinets, en troben una i li diuen, algú t'ha tornat dos patinets pintats de negre recentment? Resulta que el llogater té la clau i encara no ho saben. I els contesta que sí, que efectivament la Guàrdia Urbana de Barcelona li havia retornat dos patinets que estaven pintats de negre. Què passa a partir d'aquí? Doncs que els investigadors se'n van a trobar a la Urbana, descobreixen que els usuaris dels dos patinets havien saltat un semàfor mentre estaven fent aquests seguiments a la víctima, havien estat denunciats per una patrulla que els havia confiscat el patinet i els havia demanat les dades per sancionar-los. Amb aquestes dades aconsegueixen identificar la identitat real d'aquests dos colombians que estan seguint a Valentín durant, es calcula, uns 20 dies, que els han fet venir aquí justament per executar aquest crim i acabar matant-lo. Llavors, aquí és una mica de la manera que poden aconseguir tenir els seus noms i cognoms. Clar, a banda de les imatges que dèiem abans, a 5 dies d'abans, els Mossos també han demanat les dades dels telèfons que es van enganxar als repetidors que hi havia al carrer Tarragona on van matar Valentín. Què fan un cop saben que l'Urbana va aturar i sancionar aquestes dues persones pel tema del patinet? Doncs busquen entre centenars i milers de telèfons alguna coincidència i la troben. Què passa? Que el que fan és comparar aquelles aquells telèfons que han sortit en els repetidors del lloc on hi ha hagut el crim amb telèfons idèntics, amb el mateix número, que estan a la zona on la Guàrdia Urbana va localitzar aquestes persones amb el patinet un cop cometen aquesta infracció. Per tant, la manera al final la que cauen és aquesta infracció que ells cometen, que fa que després la policia, amb totes les dades que ha anat demanant d'imatges, de números de telèfon, acabi arribant en aquesta situació, identificant aquestes persones. Però espera't, Carot, que encara hi ha una cosa que és més cridanera. I és que quan miren aquestes línies de telèfon, descobreixen que van a nom de persones a qui havien robat o havien perdut el DNI, és a dir, que podíem ser tu i jo. Ostres. Que apareixien els nostres telèfons, però no eren nostres, sinó que havien estat contractats en locutoris i en altres llocs per aquestes persones amb DNIs de ciutadans que no tenien res a veure amb tot plegat.
És que fixeu-vos, aquí es troben dos casos de crònica negra, perquè amb en Guillem Sánchez hem parlat més d'una vegada amb víctimes d'això, d'haver perdut un DNI que després hagin obert no només línies de telèfon, sinó negocis sencers amb els quals després hagin comès frau. Per tant, la importància de denunciar sempre que perdeu, encara que no sigui robat, sempre que perdeu el DNI, heu de notificar-ho a la policia, perquè així, si hi ha algun delicte comès amb la vostra identitat, sempre podreu al·legar que la data de la denúncia és prèvia a les comeses del delicte. Anna, la novetat que a més podem explicar avui és que el govern colombià ha aprovat l'extradició d'un d'aquests dos detinguts, oi?
Exacte, dèiem abans que hi havia aquest Sergio Gutiérrez que està empresonat aquí, que està pendent de judici, i per altra banda hi ha aquests dos colombians que se suposa, segons la policia, que són contractats presumptament per assassinar Moreno. Llavors, quina és la importància? Doncs que un cop es deté aquesta persona, el jutjat, en aquest cas, del que fa és a Sant Adrià de Besòs, el que fa doncs el jutge de Badalona és ordenar a nivell internacional la detenció d'aquests dos colombians. Un aconsegueix fugir a la República Dominicana, l'altre el detenen, però quan està en un centre de detenció policial a Colòmbia, s'escapa. Se sospita que va subornar algun policia per poder fugir, i el que passa a l'abril d'aquest any, d'aquest 2024, és que la policia colombiana el torna a detenir i ara està tancat en una presó de màxima seguretat. I la novetat que us podem explicar aquesta tarda és que aquest individu, que es diu Daniel Alejandro Díaz, que des del març passat està en aquesta presó d'alta seguretat, doncs, què passarà? Doncs que el govern de Colòmbia ha acceptat extraditar aquesta persona, però atenció, perquè ha posat dues condicions. Que aquí no pugui ser condemnat a treballs forçats, tortures, ni a tracte inhumà o cruel.
Aquí, quan dius aquí, vols dir Colòmbia o aquí?
A Espanya.
Val.
Com si aquí es tractés així els interns.
Sí, per això m'ha sorprès.
Sí, però és molt curiós. És probable que moltes de les extradicions es facin als Estats Units i allà hi ha aquesta sensació de que fan treballs forçats, no? Com es veu moltes vegades en moltes pel·lícules. Llavors, les condicions, i ho poso així per escrit en l'ordre d'extradició acceptada, és això, que no pugui ser condemnat a treballs forçats, tortures, ni a un tracte inhumà o cruel, tampoc el desterrament, i atenció, tampoc a cadena perpètua. Aquí, com saps, els treballs forçats no existeixen, i la cadena perpètua podria ser equivalent a la presó permanent revisable, tot i que tampoc seria comparable del tot, però sí que és veritat que és una cosa que els advocats han d'estudiar.
Jo ara et preguntaré, quin és l'autor material del crim? M'imagino que un dels dos sospitosos colombians, aquests dos assassins sou, no? Els dos sicaris, perdona'm.
Exactament, sí. Se sospita que un dels dos és l'autor material, va fer servir un silenciador, va disparar un únic tret, portava una bicicleta, i això també és molt curiós, perquè fins llavors, com et deia, s'estaven movent en patinets que havien manipulat, havien pintat per passar desapercebuts, però que la Guàrdia Urbana amb aquella sanció va retornar a l'empresa de lloguer. Què passa? Que a última hora no tens com un vehicle i acaben fent servir aquesta bicicleta. Atenció, perquè és una bicicleta que li van trobar a la policia científica una empremta del palmell de la mà d'aquell Sergio que diem que està empresonat i que hauria facilitat tota la logística. Per tant, aquesta és una cosa que ja comença a quadrar, com si aquest individu els hi hagués facilitat la bicicleta a algun d'aquests dues persones colombianes per cometre aquest crim. Llavors, aquí també hi ha una cosa molt important, i és que la pistola que es va poder recuperar a l'interior d'un contenidor, juntament amb la bicicleta que va quedar estintolada allà al costat, amb aquest sicari que va marxar, doncs, suposem, corrent, després de disparar, doncs, dins del que és la pistola, s'ha trobat vestigis d'ADN. I ara la clau és si aquest home que ha estat aprovada la seva extradició, quan arribi a Espanya li treuen mostres genètiques per comparar i si els vestigis doncs, acaben determinant que ell és qui va agafar aquesta pistola i, per tant, hauria estat l'autor del crim. Una pistola, per cert, Elisenda, que això també suposo que en Guillem també t'ho ha explicat alguna vegada, era una pistola de fogueig manipulada del calibre 22. Clar, de fogueig no passen tants controls com les armes, diguéssim, més reals, per dir-ho d'alguna manera, tot i que una de fogueig també és real, però manipulada per disparar foc real.
Ara, mira, si et sembla, Anna, incorporem aquesta conversa en David Comelles, que és l'advocat de la família de Valentín Moreno, que ara m'explicaràs més sobre ell. David, bona tarda.
Bona tarda.
Anna, a veure, en David Comelles, què té a veure ell amb tot aquest cas?
Mira, en David és un advocat molt conegut a Barcelona que té relació amb la família de Valentín Moreno des de fa ja uns quants anys, perquè li va haver de portar una apel·lació justament a Moreno. Per tant, el va conèixer en vida, també doncs, té amistat amb algun dels germans de Valentín i crec que és la persona més indicada probablement per portar l'acusació particular en aquest cas, doncs, per aquesta vinculació també probablement emocional que tens amb tots ells. No? Com estan els pares i els germans?
Bueno, a veure, ja que tindre en compte que qualsevol notícia nova que es produeix amb aquest expedient per ells és esperançadora, perquè volen saber, al final el que els agradaria tenir clar és qui ho va fer i per què ho va fer. Però a la vegada no deixen de ser un trasbals, no deixa de ser un record, i per tant té aquesta, diguem-ne, ambivalència. No? Per ells, per exemple, va ser molt important saber que havia estat detingut aquest súbdit colombià i que s'havia aprovat la seva extradició, però per la mare, sobretot, pues, clar, no deixa de ser un daltabaix.
Ja m'ho penso, ja. Tu vas conèixer personalment Valentín, com era per tu? Perquè ho dèiem ara, molt temut, una persona violenta, molt forta, que anava als gimnàs molt sovint...
Sí, a veure, el Valentín era un noi, diguem-ne, molt nerviós, molt lleial amb els seus amics, amb la seva família... o sigui, l'únic que volia era el benestar de la seva família, de les seves filles, de la seva dona, de la seva neta, perquè tenia una neta. I si era violent o no, a veure, és que a la història del Valentín moltes vegades tot es recondueix a un fet que va passar fa 25 anys i, bueno, va ser un fet conegut, un fet que ja es va jutjar, etcètera, etcètera, però no era una persona, diguem-ne, temuda en el seu entorn per ser violenta, tot el contrari, era una persona molt estimada. Una de les coses que a mi em van impactar més va ser quan va haver-hi l'amor i tal, doncs jo m'hi vaig apropar al tanatori de Sant Adrià i, bueno, hi havia una munió de gent, però una cosa descomunal. I vaig pensar que és que hi havia doncs moltes sales, diversos difunts, i no, només estava ahí. O sigui, hi havia moltíssima gent. Aleshores, clar, dels que era molt amic dels seus amics, però clar, també tenia gent amb la qual suposo que no es devia voler.
Clar, aquí el que no hem explicat, però és una de forma part de la investigació, és el mòbil del crim. És a dir, se sospita que Valentín Moreno traficava amb cocaïna, que probablement amb la banda amb la que estava doncs el van estafar entre cometes, una part dels diners que li havien de donar no van arribar, i ell reclamava aquests diners. Per això deia al principi que hi ha doncs, qui pensa que potser el van acabar matant perquè li tenien por davant la possibilitat que ell pogués venjar-se de qui li devia aquests diners. No sé si, David, veus el mateix...
Bueno, a veure, o sigui, la raó per la qual se li devien diners Sí que és veritat que l'atestat policial s'indica tot això, però realment, com que no és un fet que s'hagi investigat a ciència certa, doncs no podem determinar-ho en tota la seva rotunditat. Sí que és cert que els indicis marcaven que una d'aquestes persones amb les quals es relacionava més el Valentín podria estar al darrere del donar l'ordre de matar-lo. Però el deute tampoc sabien del cert si provenia d'això o provenia d'una altra circumstància. En tot cas, es va intentar, sobretot per part dels Mossos, els Mossos van fer una feina espectacular, i es va intentar doncs cercar totes les proves que poguessin endur-nos fins a aquesta persona, però de moment no ha estat possible.
Tu que el vas conèixer, com dèiem abans, personalment, ell es penedia del crim de la Vila Olímpica on va morir aquest noi que, amb qui a més no hi havia hagut cap trifulca prèvia ni res, a Carlos Javier Robledo?
Bueno, jo vaig conèixer molt després del crim de la Vila Olímpica. Ell no estava, clar, evidentment no estava orgullós de tot allò que va passar. Evidentment, el que passa és que és una persona que, clar, quan jo el vaig conèixer ja tenia els fills, tenia la seva família, i per tant vivia la seva vida, per entendre'ns. Jo coneixent a la família, sobretot a un dels seus germans, ho van passar molt malament, i sé que no estava gens orgullós del que va passar amb allò.
Creus que hi ha algú que no entén que tu puguis estar portant aquesta acusació en nom de la família d'aquesta persona?
Al final tots tenim una feina, no? Això per endavant, i a més jo no tinc cap problema en portar l'acusació per diversos motius. En primer lloc, perquè jo tinc una relació també d'amistat amb aquesta família. Aquesta família, del que fes o del que pogués fer el Valentín, no té cap culpa. Si és que va fer alguna cosa que sigui reprovable, que evidentment ja va ser jutjat, etc. Però, a més, és que, sincerament, jo crec que en cas de que això, de que la seva mort estigui relacionada amb un fet, criminal greu, ningú es pot prendre la llei pel seu compte i executar una altra persona. És que si no, això seria el Far West.
Hi ha una cosa molt interessant, Elisenda, i és que aquí hi ha una persona empresonada que es considera que és qui va posar la logística perquè es pogués cometre aquest crim. Aquests dos colombians, que un està a la República Dominicana i l'altre hem dit que serà extraditat, segons aquest acord que ha arribat al govern colombià. Però aquí no se sap qui va induir això. Qui és l'inductor?
Clar, la mà, no? Qui és a dir, la persona que contracta aquests dos sicaris i diu, executeu aquesta mort, no?
No s'ha trobat.
Sí. No, és a dir, ja
no s'ha pogut trobar.
La policia sospita, nosaltres sospitem, el jutjat sospita, però amb sospites no vas enlloc. Amb un sistema com el nostre, que és garantista i que ho ha de ser, o sigui, jo estic totalment d'acord en que ho sigui, amb pures sospites no es va enlloc. Clar, què pot passar? Clar, si ve aquest senyor extradit i resulta que els vestigis d'empremtes que també n'hi ha i els vestigis d'ADN que n'hi ha a l'arma coincideixen amb aquest senyor, doncs aleshores igual s'obre una altra via d'investigació, no sé.
Per tant, ara a l'espera, no? A l'espera, entenc, David.
Ara a l'espera de que finalment, realment es porti a efecte aquesta extradició i a tindre aquest senyor aquí.
T'ha cridat l'atenció aquestes condicions de no treballs forçats, no cadena perpètua? És com si no s'haguessin llegit gaire com funciona la justícia espanyola, no?
És una manera de
justificar-ho. Si, per exemple, un súbdit espanyol fos extraditat a Estats Units, també es posarien aquest tipus de condicions, perquè a Espanya no existeixen aquestes penes. I com que no existeixen aquestes penes, és teu, però sempre i quan em respectis el meu marc penològic.
Per això deia que no s'han mirat gaire el Codi Penal espanyol.
No, és que ells el que diuen és, escolta, no li pots posar aquesta pena perquè el meu Codi Penal no està penat. Si el teu està o no, m'és igual.
Bueno, ells adverteixen, no?
Clar, sí.
En tot cas, avui hem parlat d'aquest cas amb en David Comelles, l'advocat de la família Valentín Moreno, i també hem repassat aquest cas de Valentín Moreno, aquest assassinat ara fa 3 anys, a plena llum del dia, per part de dos sicaris. De fet, un és l'automaterial i l'altre és un dels contractats per aquesta persona, que encara no sabem qui és, encara no sabem qui és que va ordenar aquest assassinat. Seguirem el cas de ben a prop i ho farem amb l'Anna Ponsí. David Comelles, moltes gràcies, una abraçada.
De res, a vosaltres igualment.
Moltes gràcies.
Anna Ponsí, anirem repassant-ho, seguirem el cas de ben
doncs
a prop.
Sí, perquè té molts detalls molt interessants.
He de dir, Anna, que abans d'acomiadar-te, enhorabona, perquè avui es posa a la venda L'amor que sempre queda, que és un llibre publicat per Columna. Va, de què va? Què hi trobarem? Fes-me una miqueta de promo.
Són 11 relats en els que coneixerem la vida i la mort de persones que han estat molt estimades i que doncs, tothom segueix estimant en el seu cor i que m'agradaria molt que els lectors també aconseguissin arribar tan a prop com el que volem expressar en aquest llibre.
Gent de Barcelona, apunteu, dimecres 2 d'octubre a les 7 de la tarda a la llibreria Ona del carrer Pau Claris de Barcelona, a càrrec d'Albert Tom. Per tant, podreu veure l'Albert Tom i l'Anna Ponsí presentant aquest llibre, L'amor que sempre queda.
Moltes
Anna
gràcies.
Ponsí, periodista, directora de continguts de True Crime Factory i, sobretot, col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Una abraçada. Ara t'envio un pernil.
Ai, per favor, i el llibre?
Fins ara, bonica. Adéu. Ja el tens, el llibre.
Oh, ara m'arribarà. Adéu, Anna, fins ara.
Adéu, bonica.
Una pausa i a la tornada alerta, perquè seguirem un momentet més amb Crònica Negra, perquè parlarem amb en Guillem Sánchez, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 50 anys, us ho dèiem al butlletí de les 4, del Col·legi Marista Sants Les Corts de Barcelona, acusat d'una presumpta agressió sexual a una exalumna. De seguida, més informació amb en Guillem Sánchez.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Històries del 30 minuts. Un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Ha arribat el moment. Descobreix els nous SUV 100% elèctrics de Polestar. Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, i Polestar 4, el SUV coupé innovador. Gaudeix d'una experiència inoblidable a Polestar Barcelona. Reserva un test drive a polestar.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot a Revolució 4.0.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta Camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
De 10 anys,
de duanes. Sembla bé que qui no té feina, el gat pentina. El gat o peina.
Dijous, un nou capítol de Polònia. I després...
Ser trans és una victòria.
Crec que m'agradaria molt que tu fosses la meva parella lingüística.
Apunta a mi, ja sóc una Bob Pop Girl.
Bob in Translation. Dijous a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3, després del Polònia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Hola, vull entrar a Barcelona.
Contrasenya?
Opel Eco 0.
Endavant.
Conquereix Barcelona amb un Opel híbrid o elèctric. Descobreix la nostra àmplia gamma de vehicles híbrids i elèctrics amb etiquetes Eco i Zero en el teu concessionari Opel i gaudeix de la ciutat com mai. Més a opel.es.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe punés. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 6 minutets de 6:15 de la tarda. I us hem dit que parlaríem amb en Guillem Sánchez perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 51 anys del Col·legi Marista Sants Les Corts de Barcelona, acusat d'una presumpta agressió sexual a una exalumna. Guillem Sánchez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Déu-n'hi-do, que tornem a parlar per engruixir els casos de denúncies d'abús sexual a germans maristes. En aquest cas era un professor, no un germà marista, entenc, eh?
Sí, sí, era un professor de ciències que estava ubicat en el laboratori i sembla que és en aquest espai on la víctima ha denunciat doncs, més d'una agressió sexual que s'haurien produït durant els cursos escolars del 2010-2011, 2011-2012, quan la víctima tenia entre 14 i 15 anys. És un cas que remet a altres del passat de la mateixa institució, d'algun germà, en aquest cas germà, que era el Zudaire, que tu coneixes, em consta, Elisenda, perquè també s'havien denunciat doncs, abusos en el laboratori, en aquest cas, d'altres centres. Eh?
Déu-n'hi-do. El col·legi què ha fet quan ha rebut aquesta denúncia?
Bons que hi ha hagut una detenció aquí per part dels Mossos d'Esquadra. Clar, bueno, és que el que hauríem d'explicar és que en aquest cas, a diferència de tots els altres, doncs estem parlant d'un delicte que no estaria prescrit.
Ah, clar.
És a dir, ja sabeu que quan es denuncien aquest tipus de delictes s'han d'acabar doncs, jutjant i processant per al codi penal que està vigent quan es produeixen, i això ha estat un autèntic mur per la majoria dels casos. Dels més de 20 docents que s'han denunciat per abusos als maristes, només en teníem un, que és el cas del Joaquim Benítez, d'aquella educació del professor de gimnàs, en què arrenca tot, que va ser possible doncs, condemnar-lo. En aquest cas torna a ser possible això, perquè estem parlant d'un delicte que el 2011 és una agressió sexual i el Codi Penal de llavors encara doncs, permetia que això es pogués perseguir. La víctima ho denuncia quan té una edat que es considera que no ha prescrit. I, per tant, els Mossos d'Esquadra aquí el que fan és detenir aquest professor el divendres, passa a disposició judicial el dia següent, aquest dissabte, i ha quedat en llibertat amb aquests càrrecs que ara s'hauran doncs, d'aprovar. Estem parlant d'un delicte d'agressió sexual.
L'escola, ara em deies, que els ha apartat, no? Ha apartat aquest profe cautelarment.
Sí, clar, l'escola el que ha fet és apartar-lo cautelarment i a l'espera de veure com evoluciona això. Pel que sabem, doncs, clar, es tracta d'un professor que el que feia sempre presumptament era doncs, quedar-se soles amb algunes alumnes en aquest laboratori, i la víctima no és l'única noia que es quedava en aquestes circumstàncies, on ella després, amb el pas dels anys, ha estat conscient de que va patir aquest tipus de agressions sexuals per aquest responsable de laboratori. Llavors, ara caldrà veure si n'hi ha més.
Clar.
De moment hi ha una denúncia, això és tot el que
una
hi ha.
Una denúncia, però la constància de que hi ha més d'un alumne que almenys seguia aquest modus operandi, no?
Els testimonis, doncs el que expliquen és que hi ha més alumnes que es quedaven en aquestes circumstàncies d'estar soles a dins del laboratori amb aquest professor.
I la persona que ha denunciat, entenc que no ha dit cap nom, però a ella li consta que hi hagi altres noies agredides de la mateixa manera?
No, fins on jo sé, senzillament hi ha una sospita de que es tractava d'una forma de fer que era habitual. Recordem que estem parlant del 2010-2011, això són 4 i 5 anys abans del cas Maristes. Llavors, clar, ara, després del cas Maristes, que és quan tothom pren consciència de tot plegat, les antenes, les alertes estan molt més activades, tothom està molt més pendent, però el 2010-2011 doncs, no hi havia aquestes prevencions, per més que ara doncs, els maristes diguin que ja tenien operatiu un protocol intern al 2011, no s'estaven prenent.
És evident que no, clar.
No, clar que no, si teníem el cas sense anar més lluny del Benítez, i llavors hi ha la sospita de que doncs, en aquesta situació l'escola, com altres escoles, miraven cap a un altre costat i que les possibilitats de que aquesta persona, si realment és una agressió sexual, doncs va tenir moltes més oportunitats. Bueno, això s'haurà d'anar veient a partir d'ara, si arriben o no arriben noves denúncies.
Déu-n'hi-do, Guillem, estarem amatents també que ens ho expliquis aquí a Crònica Negra o demana pas en el cas que hi hagi novetats en aquest cas maristes. I interessantíssim, un delicte no prescrit, que podria significar un canvi, sobretot de cara que es faci justícia amb una víctima, que es vegi feta la justícia, no? Que no hagi de ser una justícia només de paraula, com han vist altres casos.
Clar, mira, perquè ens en fem una idea, ara mateix, a dia d'avui, des del febrer del 2016, que és quan arrenca aquesta investigació periodística del cas Maristes, hi ha 54 denúncies policials contra 22 docents maristes, ja estic incloent aquesta darrera del Col·legi de les Corts, i són en total contra 15 germans religiosos, 6 professors seglars, laics, i un monitor de menjador. I estan afectats i esquitxats doncs, els col·legis de Sants, els de les Corts, la Immaculada, hi ha a Rebell aquí a Barcelona, el de Champanyà de Badalona, Valldemí a Mataró, Montserrat de Lleida i Rubí, per fets que van des de 1962 fins al 2018. Llavors, aquest cas seria una anomalia, juntament amb el del Benítez, seria d'un cas no prescrit i, per tant, com deies, un cas que dona l'opció a la víctima de poder demostrar el que va passar i, en tot cas, si així és com va passar, que sigui condemnat al seu agressor sexual. Aquest professor estava en actiu i, per tant, doncs, aquesta denúncia el que fa i el que provoca és que automàticament ja s'aparti de l'escola fins que això resolgui.
Guillem Sánchez, t'agraeixo molt que ens hagis explicat aquesta història, sobretot amb la claredat i ressaltant els punts que ens interessen, en aquest cas nosaltres sempre centrats en les víctimes d'agressions sexuals. Gràcies, Guillem, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Fins ara. Adéu. Ai, senyor, va, farem una pausa i ens posarem de bon humor, perquè de seguida, Fel Feixedes, m'hauria agradat conèixer-te. Posarem una miqueta d'història bonica. Ai, perdona,
la tarda
Fran.
De Catalunya
la tarda.
Ràdio,
la tarda.
Amb Elisenda Carot.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa. 11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu: ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Avui, estrena dels dos primers capítols en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
A CaixaBank estem compromesos amb l'impuls del talent i l'esforç en l'esport. Per això donem suport a l'únic equip local que participa en l'Amèrica's Cup de Barcelona, en la històrica primera edició de la categoria femenina i en la categoria juvenil. CaixaBank, patrocinador oficial del Sail Team Barcelona.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades. Marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Emocionant-nos fort amb els Strombers.
I potser ploro pensant que mai s'acabi, però sóc feliç per cada cop que rius.
Tot commemorant que ara fa un any que es moria en Ferran Gallart, la veu dels vegencs Strombers, els seus excompanys de grup li reten un homenatge gravant amb Tot d'Amics una de les seves cançons més conegudes, Cada cop que rius. Aquí hi trobareu en Ramon Miravet, l'Adrià Sales de la Pegatina, la Bet, en Joan Garriga, la Fúmiga i molts d'altres.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Hamlet 02. Sergi Balbel reconverteix una de les principals tragèdies en un monòleg hilarant en què l'actor Enric Cambray interpreta tots els personatges. Política, amistat, venjança i molta bogeria a Hamlet 02. Fins al 6 d'octubre, al Teatre Nacional de Catalunya. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 quarts tocats de 6 de la tarda, i rebem en Fel Feixedes. I ara direu, què té a veure amb Fel Feixedes amb aquesta música? Us ho explico. En Pitu Feixedes va ser el primer saxofonista de l'Orquestra Internacional Meravella, l'orquestra més important i prestigiosa d'aquest país. I no només saxofonista, també va ser un dels fundadors, juntament amb el mestre Ferrer i amb Narcís Vendrell, d'aquesta orquestra. En Pitu va morir als 52 anys, quan encara en faltaven 6, perquè nasqués el seu net, aquest altre Feixedes, que ja us sona, perquè el sentiu cada dia al matí a la peixateria i que ens fa molt contents que sigui avui a la tarda amb nosaltres. Fel Feixedes, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com va això?
Molt bé, aquí, content de seguir la tarda, sempre al matí, sempre al matí.
Sempre al matí, a la tarda.
Molt bé, a la tarda.
Ai, mira, que és punyetero. Fes monet.
Ara m'he fotut nerviós.
Si està bé a la tarda, fes bon si està bé a la tarda.
Si està bé a la tarda.
Demà obriu amb això, nens. Escolta'm, Fel, la gent potser se sorprendrà quan vegi de què va aquesta novel·la, perquè Fel Feixedes, jit-jit-jat-ja, teatre de guerrilla, sempre fent monòlegs, espectacles, i aquí, escolta'm, t'obres en canal.
Sí, la veritat és que m'ha sorprès a mi tot, això. Va ser com un impuls molt bèstia que vaig començar a escriure, pensant-me que escrivia teatre. És veritat que com portava unes quantes pàgines vaig veure que no feia riure. Normalment quan em poso a escriure teatre vaig a provocar que hi hagi el riure. I quan li vaig enviar al meu amic Xuriguera, li vaig dir, Xuri, tio, llegeix això, no sé què em passa, que no... I ell, que és un gran lector i és un tio que en sap molt d'escriure, que llegeix molt, em va dir, és que estàs fent un llibre. I dic, no, diu, sí.
No, estic recopilant coses, sí, no? Sí. He dit novel·la, no és ben bé novel·la, no. És, a veure, un assaig, una investigació,
sí,
no?
Sí, sí.
Una biografia,
sí,
del teu avi,
sí,
diguem-ho, no? D'alguna manera.
No sé què és, una barreja de coses.
Notes...
No? És una història que jo tenia ganes d'explicar i l'explico. I em va sortir aquest format llibre. Mira, m'ha sortit això.
Format llibre, per què el vas fer? Homenatge, memòria, desgreuja, una mica de tot?
Jo vaig començar escrivint això per una necessitat. Jo de cop i volta estàvem a Islàndia amb l'Alberto Marracú fent un programa i jo explico la poca cosa que s'hi ve del meu avi, truco un oient i diu, digueu-li en Feixades que si vol saber coses que em truqui, que
sé
moltes coses del seu avi. I clar, encara no havia arribat a joc carrer que ja el trucava. I era un músic jubilat, en Josep Loredo, nascut a Mer, que viu a Santa Coloma de Farners, 70 i pico d'anys, jubilat, però que té una passió per la música, i té una web, que és orquestresdecatalunya.cat, que allà hi ha totes les orquestres de fa 120 anys, tots els músics amb nom, cognoms, documentes... Bueno, una cosa apassionant. I em vaig començar aquell mateix vespre a mirar aquella web, vaig anar a comptar a les 4 de la nit, que estava allà enganxat mirant fotos del meu avi. Vaig començar a obrir caixes de fotografies que m'havia deixat la meva mare a casa i vaig començar a escriure el que sentia, el que em passava, i això no ho vaig aturar durant uns mesos. Va ser una obsessió cada dia al vespre ben sopat, quan la Irene, la meva dona, em deia què mirem avui de sèrie? Li deia, no, res, me'n vaig allà a escriure.
Ha de ser impactant, una cosa que està en part de tu, no? No haver tingut mai aquell disparador de dir, ostres, el meu avi qui era, no?
Sí, és molt heavy. Me n'arrepenteixo de molt. I aquests dies que estic fent promo, acabo sempre dient, sobretot, parleu amb els avis, parleu amb els pares. Amb els pares ho fem, tot i que ho fem, jo ho veig ara com a pare, que haig d'estirar els meus fills que m'expliquin, però els avis, jo recordo molt la meva àvia Maria, la iaia, que vivia amb nosaltres, i a vegades em deia, on vas ara? Vaig a fer un vol. Seu un moment aquí. Què vols, iaia? No, mira, és que ara pensava que el teu avi em va dir, i al minut dos és, iaia, marxo.
He de marxar.
En plan, ara no, sisplau, no m'interessa això. I ara penso, que n'era de burro.
Maleït.
Que burro.
Mira, això ho parlàvem l'altre dia amb l'Eloi Vila, que parlàvem, sí, del Quanta Guerra, sí, sí, i amb la Raquel Sanz. Dèiem, que poc ens l'escoltem, sí. I quan ja ens n'adonem, potser és massa tard,
sí.
I ja un dels dos ha mort, o un dels, sí, quatre, sí, ha mort, i ja no som a temps, no?, de copsar tota aquesta memòria, perquè, sí, són memòria viva.
Sí, sí, sí. Però és que al final també m'he adonat que, per exemple, he parlat molt amb el meu pare, que tampoc hi havia parlat. A més, la relació de pare i fill de fa 30 anys enrere... Jo sempre dic que no vull ser amic del meu fill, però tenim una relació molt més oberta, mm-hmm, mentalment que no pas llavors. I, per tant, el meu pare m'ha explicat coses que jo algun dia li he dit, hòstia, per què no m'ho havies explicat, això? I era, bueno, tampoc m'ho havies preguntat. No?
Pregunta.
I dius, bravo, sí senyor.
Clar,
vull dir,
que
hi ha culpes per tots dos, no? Per tant, ha sigut un exercici de... Jo m'he obert, però s'ha obert tota la família i ha sigut meravellós. M'ho he passat superbé.
I ha de ser xulo també rascar i trobar coses ultrainteressants, com és el cas d'en Pitu Feixedes. La Pitu mor amb 52 anys, que és just l'edat que tens tu ara. És casual?
No, l'edat que jo tenia
quan vas escriure.
Sí, bueno, això me'n va fer donar l'Albert Tom. Em va dir, te n'adones que l'Albert aquestes coses
aquestes
sempre...
Aquestes coses,
saps?
Sí,
és molt l'Albert Tom.
Sí.
I quan li vaig enviar ja el text, que també va ser dels primers que ho va veure, em va dir, m'agrada molt que tinguis la mateixa edat quan va morir el teu avi. I dic, hòstia, no m'en havia donat. I diu, veus, tu que ets tan hipocondríac, veus el teu avi, que no ho devia ser, ell va morir, en canvi tu ets ben viu encara, no? Bueno, són d'aquelles petites coses que vas descobrint, de dir, hòstia, el que m'ha servit el llibre sí que és per saber coses del meu avi, però m'ha servit molt per entendre'm a mi i les meves decisions, també.
A veure, explica'm això.
Bueno, que jo molts cops he pensat que hi foto dalt d'un escenari quan jo era un peixater, a casa meva tenien dues peixateries, jo havia muntat un bar, un pub, no m'interessava el teatre, era els que em feien fora a l'institut perquè era el graciós, més graciós que el còmic que venia, i per tant jo... I, clar, de cop i volta, en 27, em trobo que començo a pujar a l'escenari amb dos anys, un bombasso aquí teatral, i jo pensava, que foto...
I aquest esperit artista, no?
I de què, no? Sí que és veritat que la meva mare era molt bona actriu amateur, el meu pare té la carrera de músic, també, però jo m'agradava el futbol. I quan començo a veure la història de l'avi, bueno, al final també el que faig és escapar-me de la peixateria com l'avi es va escapar de ser pagès, no? I la música el va salvar de les terres, del bestiar, que ell no li agradava, a mi no m'agradava la peixateria, no m'agradava aixecar-me...
Gens,
no m'interessava per res, però hi vaig estar 10 anys perquè no hi havia res que em motivés per estudiar i, per tant, la meva mare ho va tenir clar. Em va dir, passa cap aquí a treballar. I suposo que pujar a l'escenari em va salvar d'una vida que no m'agradava i l'avi, la música també ho va salvar. I, per tant, m'ha servit també per entendre una mica les meves decisions.
M'agradaria llegir l'últim paràgraf del llibre. No, tranquils, perquè no faré spoiler. Mireu. Diu, no vam coincidir ni un sol instant en aquesta terra. Vas marxar-ne 6 anys abans d'arribar jo, massa aviat. Només t'he vist en fotos, en blanc i negre totes. Les ensenyo i em diuen que ens assemblem, que tenim un aire, i això m'agrada. T'he vist també en els ulls vius de l'àvia, però no t'he abraçat, no hem parlat, no hem rigut i no hem tocat mai junts. I així tot, t'admiro. Han estat mesos intensos sabent de tu i ara que el joc s'acaba, ho trobaré a faltar. Et trobaré a faltar. M'hauria agradat conèixer-te, avi. Si haguessis conegut en Pitu, si haguéssiu coincidit, hauries sentit igualment la necessitat de fer aquest llibre?
Ah, qui ho sap, això? El que sí que tinc és la sensació que si haguéssim coincidit amb l'avi i hagués tingut la sort de viure'l uns anys, la meva passió quan era jove, que era la música, m'hauria convertit en músic. Jo sóc actor perquè no serveixo per ser músic, perquè em vaig anar a Girona per ser músic, vaig anar a l'escola de jazz i vaig durar-hi un any. Quan veia que per tocar la guitarra havia de ser cada dia 7 i 8 hores.
Quina mandra, no?
En canvi, vaig anar a l'escola de teatre i vaig sortir, ja vaig dir, soc en Fel Feixades, van riure, no sé per què, i vaig dir, hòstia, això...
Se'm dona millor.
Això és molt fàcil, eh? No m'hi haig d'esforçar tant. I estic segur que si ell hagués sigut a casa, me l'imagino un avi jubilat, amb el seu instrument, i que el nen li diu, hòstia, m'hauria d'aprendre a tocar això, i hagués deixat la vida, no? Potser hagués dit, noi, no m'atabalis, que he tocat prou el saxo, no? Però, bueno, és d'aquelles coses que mentre escrivia m'imaginava situacions que no he pogut viure.
Fel Feixedes, m'hauria agradat conèixer, disponible a totes les llibreries. De seguida us diré que els que vulgueu veure en persona, als Cinemes Texas, el dia...
Demà
a dos quarts de set.
Demà a dos quarts de set de la tarda, amb la presentació, m'ho presenta el llibre en Xuriguera i l'Obert Tom, dos amics que estan demà, d'això, a dos quarts de set, als Cinemes Texas, fer la presentació, tothom hi és convidat.
Aneu-hi, home, xou sí, de tres als grans.
Veniu.
A tot això, els pares de la Vipito, ara tu deies, ell va escapar una mica de la vida, no?, de pagès. En Francesc i la Dolors, els va semblar bé que l'hereu de la casa volgués ser músic?
No, gens, no? Però igual que els meus pares quan amb 27 anys els dic mare, vull ser artista, saps? És
allò. Artista de què? Passa
a buscar peix demà al dematí. No, i em sembla que sí que és veritat que va canviant això, però és... I ara jo que sóc pare, penso, si un dels dos, la meva filla o el meu fill em diu que m'agradaria ser... És evident que jo ho he viscut i, per tant, fareu possible per ajudar-los, no? Però és allò, estudia, prepara't...
Però potser per motius diferents. Tu, perquè ho has viscut, ets per desconeixement,
clar,
no?
Per desconeixement, la mare, si tens una peixateria aquí, tens una altra botiga allà dalt, tens un pub, que et guanyes molt bé la vida...
Què et compliques la
ara,
vida, fill?
Què vols anar? Si no us coneix ningú... De què et guanyaràs la vida, em deia? Deien, bueno, ja veuràs com ens en sortirem. La sort en aquesta vida ens ha acompanyat i fa 26 anys que estem a l'escenari.
Molt al principi del llibre, rescates una pregunta que et fa l'àvia. Quan comences a fer teatre, et va dir, avui on vas a treballar? Va ser una pregunta molt important. Avui on vas a treballar?
Clar, tu imagina't que la meva mare al final es traspassa les botigues i em diu, t'espavilaràs, noi? I jo muntem la companyia de teatre Garrilla. El primer any no ens truca ni Déu. 4 o 5 llocs que vam anar a actuar perquè nosaltres vam ser molt pesats. I clar, a casa meva anava mirant en plan, bueno, ja s'ho farà. I amb aquesta decisió que ha pres, en cap punt el porta. I ningú em preguntava massa res. Jo vivia al meu pis de solter, em anàvem preguntant si em feia falta algú, i un dia la meva àvia, que jo vaig anar-los a veure i quan marxava em diu, on vas a treballar avui? I li vaig dir, bueno, jo no treballo, no? Jo no tinc la peixateria, jo. I em diu, no, ja ho sé, no tens la peixateria, però avui tens actuació, no? Sí, per això vas a treballar, no? I clar, jo em vaig quedar allò, hòstia, clar.
Aquella dignitat, no?, que t'entrega la teva àvia amb una pregunta.
És allò de dir, jo et crec, però demostra-m'ho, no? I allà va ser com, de dir, hòstia, la primera persona que confia en mi és l'àvia, i després vaig entendre això, que ell havia conviscut amb un tio que treballava fent música. Per tant, sabia de sobres el que volia dir pujar a un escenari. I una mica també va ser la pressió de dir, jo et dono el meu recolzament, però ara tu no, hi, ha, ha, no. Vull dir, això és una feina molt sèria, per tant,
corre tu,
a deixar-hi la vida, que és el que hem fet.
Una frase que deia molt el teu avi, lo primer és lo primer, que era el primer per ell.
La música. L'avi, quan he parlat aquests anys, aquests mesos d'escriure això amb el meu pare i amb el tiet Cisco, que va morir en el període aquest estava escrivint el llibre, i vaig parlar-hi molt amb ells dos, tots dos van coincidir en una cosa, que és que... I l'avi com era, exactament? I em van dir el mateix que m'havia dit l'àvia quan jo era més petit, que és que quasi bé no el vam veure, l'avi. Quasi bé no... Esclar, amb la meravella es passaven 250 dies tocant per Europa, amb 4 mesos sencers a Berna, instal·lats allà, feien temporades llarguíssimes per Europa, guanyaven molts diners, però el preu a pagar va ser fort perquè no veien la família. Uh-huh. I llavors, quan arribava l'avi, ho explico sempre, i en el llibre ho explico, que quan arribava, a més, deixava la bossa de roba a la iaia.
La roba bruta que rentés.
Que rentés la iaia, ell s'anava al bar a explicar el seu viatge, les seves històries, arribava allà, dinava una mica, i es tancava dalt 4 hores a tornar a assajar per el pròxim gira que feien. No? I, per tant, un home molt introvertit, molt seriós, i que això, que el pare i el tiet no el van gaudir massa.
Mireu, tinc un exemplar d'aquest m'hauria agradat conèixer, d'una manera de descobrir també de conèixer en Fel Feixedes, igual que ell s'ha conegut ell mateix. Nosaltres també el coneixem a través d'aquest relat, a través d'aquesta biografia, a través d'aquests apunts, a través d'aquest llibre. M'hauria agradat conèixer't. Un viatge sentimental inoblidable, destaquen. El 93-201-7474. El primer que truqui s'endú un llibre signat per part d'en Fel. 93-201-7474. Nosaltres us emplacem aquí demà a 6:45 del vespre, juntament amb l'Albert Om i en Carles Xuriguera. Aneu a veure aquesta presentació als Cinemes Texas al carrer Bailén 205. Tothom hi seràs, eh? Sí, que hi ha en Xuri i
si
l'Om,
però... Si em deixen dir alguna cosa, diré alguna cosa, però coneguent aquell preu em sembla que em faran patir una mica.
Fel Feixedes, et sentim demà al matí a la peixateria amb l'Ostrell.
Gràcies.
Una abraçada.
Doncs ara.
Nosaltres farem una pausa, anem al butlletí informatiu i a la tornada, alerta última hora amb la Laia, que la farem baixar, amb la Laia Tudel, perquè ens expliqui aquesta última hora de les novetats del porter del Barça. A veure què passa.